Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del
Roger,
migdia.
Roger, estàs solíssim, de veritat.
Està molt sol el món, pobre
noi. Estava revisant si funcionava la web del radar.
Del radar meteorològic a temps real, que no, diu
que
les...
Que estem a punt de fer un programa i, de fet, ja l'hem començat.
Precipitacions, i l'estava mirant i anava lent. I dic que quan plou tothom me'l mira de cop i llavors
peta,
no em funciona.
Eh? No.
I em peta,
saps què
funciona.
Estava fent, oi? Estava fent una cosa que és d'estar molt sol al món, que és que murmurava per ell mateix, perquè no ens ho deia a nosaltres. Estava... I ara no funciona el radar. No sé. Mira, en fi,
sort que hi ha altres bones notícies avui.
Home, sí, i tant, si hi ha bones notícies, no. Estem contentíssims, família. Visca el Barça i visca Catalunya. Visca. I visca el Baix Montseny.
Sí, i visca la Masia, també.
I tu, Marta, que t'has vestit per l'ocasió?
Home, que ens van regalar la samarreta de Coldplay, que ens ha donat tanta sort, pensava, gasta-la. Gasta-la i no la posis mai a la rentadora, perquè s'ha convertit en un talisme. Ara, si la poso a la rentadora i el Barça perd, serà tot culpa meva. Sí,
això hauràs de triar molt bé quan te la poses, perquè si no la pots rentar, vull dir...
És una samarreta que només portaré una hora màxim.
I és una peça de col·leccionisme,
clar, les vegades que les porti, una hora o el que duri un partit, i després ja està, i molt desodorant, i després a ventilar.
Parlarem del clàssic d'aquí una estona amb en Víctor Navarro, que arribarà de seguida, també dels bràquets d'en Lamine Yamal, d'en Biel Just, de l'Aitana, també van a l'estadi. Vull dir que hi ha moltíssimes coses a comentar.
És que va ser un clàssic no només excel·lent, diguéssim, com a culer, sinó que ple de safareig.
Per això, és que no parlarem de la pilota en cap moment.
Dedicat al que no surti.
Sí.
Hi ha passat moltíssima cosa a Madrid.
Tot eren picades d'ullets cap a nosaltres. Com, és que com que el Lamine és oient, ho fa per nosaltres.
És veritat.
Abans hem de parlar de l'Espombo.
Pues vamos a meter claqueta.
Pues let's go, guys.
Ahora. Estamos todos, seguimos.
Espera,
que graban
esto.
Gordy. Hold on, guys.
La Marta ha fet els deures aquest cap de setmana i ha vist la tercera temporada del docu-reality de l'Espombo. El trobareu a Prime Video. No sé, quantes hores hi deus haver dedicat?
Tampoc tantes, eh?
No?
Perquè són 4 capítols d'uns 40 minuts, més o menys.
Encara.
Així que hi haig de dir que passen bé, eh? Ja sabeu que jo sóc molt crítica amb aquestes coses. La primera temporada era infumable, però aquesta ja molt titular. És una bona temporada pel que fa a safareig. Hem de dedicar-li uns quants minuts en profunditat i com que avui crec que no tindrem gaire temps amb això del clàssic i tal, li dedicarem una estoneta per fer una mica de xup-xup. Avui, si voleu, fem dentetes amb un dels temes grossos, que és... La trama dels cosins Pombo.
Si veu estar enganxats a la trama del cunyat del gin tònic, prepareu-vos perquè això és plat fort.
No. I el cunyat del gin tònic dona una de titulars aquesta temporada. Mira, demà o demà passat farem especial cunyat del gin tònic, perquè és que de veritat està completament desfermat aquest noi. Jo crec que ho ha fet dedicat a en Roger, perquè sap que li funciona molt aquest personatge.
A mi és el meu personatge favorit, de moment.
Sí, ens funciona molt. Doncs bé, companys, minut 9 del capítol 1... I ja tenim titular dels grossos a Can Pombo. Amb raó patrocina la sèrie una marca de te, una beguda refrescant de te, perquè el que fa la Maria és... Teniu, companys, tota una sèrie de tassetes, us poso una mica de te i us serveixo pastetes també, per vosaltres. Expliquen l'Espombo per introduir la temporada, que ha estat un gran any. Una mica això sempre ho fan, eh? Fan balanç de no, jo he crescut molt a nivell professional, bla, 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 bla. Però diuen que també han patit pèrdues, com la de la seva àvia, la mare del Pepín, que es va morir el passat mes de març. Mira, jo no ho recordava.
Tampoc.
Doncs molta atenció al que va passar l'enterrament. Moment tremendo.
En el funeral lo primero que hice es tengo que darle un abrazo a mis primos porque es lo único que necesito en estos momentos. O sea, mi abuela se acaba de morir, nuestra abuela se acaba de morir. Nada más importante que darse un abrazo, ¿no? O un beso. Y nada, fui a darle un beso a una de mis primas y literalmente me quitó la cara y me dijo, no es el día.
Hòstia, si no és el dia un enterrament...
Deu ser que llavors el dia no existirà mai.
Com de fort és que et facin una cobra...
Uau.
El dia de l'enterrament...
De la vostra àvia.
La vostra àvia.
És que és un moment on es perdona tot. Vull dir, és un moment que...
O es fa un parèntesi. Potser no s'acaba de perdonar, però dius, mira, avui sí.
Oblidem momentàniament, ens abracem...
Una treva, sí. I que nosaltres teníem entès que la disputa era sobretot entre els pares d'aquests cosins, entre els tiets.
Això vol dir que ha quedat tot enverinat, ja. És el que s'entén de tot plegat.
De pares a fills.
Clar, parla d'una cosina, jo entenc, vull pensar que és aquesta Blanca Pombo, que sempre esmentem nosaltres perquè és la cosina de la família que acumula més seguidors a xarxes a part de les tres germanes, i que justament a principis de setembre, per tant, fa no res, va publicar un TikTok on feia playback d'una cançó amb uns quants punyals.
Me
llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar. No sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar. Tengo que felicitarte, qué talento, qué imaginación. Ay, quizás debería dedicarte a escribir novelas de ficción.
Déu-n'hi-do. És a dir, aquí està dient, vaja, aquesta noia crec que també li agrada força el te i ens està donant aquí material per pensar que ella diu que això que diu la Maria és tot mentida i que cal escoltar l'altra versió de la història, que és la dels cosins o la de l'altra part de la família.
Que ens les expliquin, sí. Perquè en realitat tampoc sabem del tot bé la versió de la Maria. Vull dir que tot ens arriba molt a pinzellades.
Sí, a comptagotes. És veritat que públicament, el que dèiem, només hem conegut la versió de la germana Pombo i ens falta saber què va passar amb la resta de la família. Perquè tu, Roger, et veig tan perdut.
No, és...
Ara mateix estàs fent esforços.
Canxes un moment delicat, sí.
Mirant el radar, no sabem de què parlem. Tu recordes, oi, què va passar en aquella família? Ho vam explicar per enèsima vegada fa un mes i mig.
Ara tinc com una boira, perquè em sonen algunes coses, però és que és veritat que em costa molt retenir-ho tot i a mi m'aniria bé que se'm refresqués. Crec que era un tema de calés, de diners, un tema econòmic.
Val, comencem bé, però santa paciència. Juliana, acompanya, endavant.
Jo prometo...
Res, quatre pinzellades, també. Anem ràpidet, perquè avui no tenim gaire temps.
I si ho hem de tornar a repetir més endavant, Roger, t'haurem de fer fora. És estrany perquè ets tu el director, però què farem?
No.
Haurem d'acomiadar.
Dos contra un.
Últim avís. Efectivament, era una qüestió de pela. El pare de les Pombo, el Pepín, que no Pepito, tenia un restaurant amb els seus germans, que es diu El Camino. Es van enfadar i se'l va quedar ell, el Pepín, el pare de les germanes Pombo. I ara la relació està totalment trencada, no només entre el Pepín i els seus germans, sinó també entre els cosins, que és el que dèiem, no? Com aquesta baralla s'ha heretat i ha passat de pares a fills. Has de tenir en compte que amb aquests cosins la Maria havia passat tots els estius a Cantàbria, eren la família perfecta, eren una colla de 500 milions de cosins que semblaven, vaja, és que eren millors
una casa de colònies.
Sí, semblava una casa de colònies amb moltíssimes lliteres i tot això, clar, s'ha trencat.
S'ha trencat. Jo, gràcies, Juliana, sort de tu, com diu, que és gràcies. I, de fet, la Maria Pombo ja ens havia parlat del tema a la temporada 2 de la sèrie, que la veiem plorant a llàgrima viva, pobreta, ens va regalar un gran moment parlant dels estius a Cantàbria. Doncs llavors, què ha passat ara, a la tercera temporada? Agafeu-vos fort, perquè tenim encara més novetats. Pocs dies després de la mort de l'àvia, la Maria Pombo rep un WhatsApp d'un dels seus oncles, un dels germans del Pepín, un home que la tenia bloquejada. Per tant, un senyor que va fer l'acció de desbloquejar, va adjuntar una carta feta per Word i atenció al missatge fulminant que contenia.
Había salido la temporada de Pombo donde yo hablaba de ellos, me emocionaba y tenía la esperanza de que eso a ellos les hubiera abierto como una rama de sentimientos nuevos de, oye, ojo, a lo mejor de repente esto puede solucionarse o por lo menos tener un acercamiento, aunque nunca llegue a ser igual, por lo menos tener ahí algo.
Las cosas claras, vosotros y nosotros no somos familia.
Seguro.
Nada nos une ya desde el lunes.
¿Cómo se os ocurre hacer esto?
Estic flipant i les ganes que tingui, més amb el dia que fa almenys aquí a Barcelona de molta pluja, d'arribar a casa i fotre'm aquesta sèrie pel cul.
No la... Tu no l'has vista?
No he tingut
res. Vas dir que el divendres ho faries.
Mira, Marta, doncs he tingut un cap de setmana molt embolicat. Jo, disculpa, demano perdó públicament, però no l'he vista. Per mi això és nou.
Tot això, el capítol.
Això és el que volíem de les Pombo.
Recordem aquest missatge que acaba de llegir la Maria. Ja no ens uneix res. Vosaltres i nosaltres ja no som família.
Per tant...
Això ho diuen els oncles... El Pepín i filles.
I, per tant, l'episodi on parlava de Cantàbria, en comptes d'ajudar a millorar la relació, va fer el revés.
Ho va remoure tot de mala manera. Això és molt bèstia. I et diré una cosa, el moment aquest on passa el moment carta, la Maria no havia de sortir en aquella escena. Estaven parlant la mare amb la Gabriela i la Marta Pombo al sofà. I apareix la Maria del jardí. Diu, xiques, això que us haig d'explicar és molt important. La microfonen i t'ensenyen com no estava previst i que surt la tècnica i li posa el micròfon tal, i diu, Maria, un moment, no sé què. I diu, això no ho podrem ensenyar. I llavors ensenyen només cosetes a comptagotes.
Clar.
Però s'entén que això és veritat i que, de fet, tenen dubtes de com explicar-ho al Pepín. Que diuen, això li hem de dir, això li farà mal, si ara, bueno, evidentment, ara amb la publicació de la sèrie segurament ja s'han assabentat. Però tenien dubtes de si explicar-ho al pare o no.
Però és que això ja ho vam comentar quan va sortir la segona temporada, que, bueno, que vam plantejar-nos de dir, jo estic enfadada amb el meu germà per temes de pasta i veig la seva filla traient el rèdit econòmic en un docu-reality, sabent que m'està incloent això, i m'emprenyo encara més. És que jo ho entenc, eh?
I ara, quan ho vegin, s'emprenyaran.
Lluny d'arreglar-se, la cosa pinta pitjor que mai, pitjor que mai, i més també sabent que l'altra cosina està dient que falta l'altra part de la història. Mira, li podríem pagar no sé quin programa, segur, i li pagaríem diners, aquesta noia, perquè ho expliqués.
I tant.
Però bé, espereu-vos, perquè dins de casa les Pombo també tenen uns quants fronts oberts, eh? I ho explicarem aquests dies amb detall i amb lupa, llum i taquígrafs, el que no surti d'aquí.
Mira, si algú ha anat tard amb els deures, que es posi les piles...
Passa ràpid, us ho dic de veritat.
Demà passat ho hem de comentar. Jo també m'ho miraré.
I és veritat, molt titular de la Lucía, que per mi és la gran protagonista d'aquesta tercera temporada. Titulars també sobre com està la relació matrimonial entre en Pablo i la Maria... I la pobra mare, que de veritat crec que la fan servir de mala manera.
I la Gabriela, que sempre fa aquell paperó.
Ui, la Gabriela, mira, no me'n facis parlar.
Amb aquella mare que pobreta ni la veu, que la té abandonada.
La mare no surt en cap moment.
Déu meu, és que aquesta família és tremenda. De fet, els conflictes més interessants són els que hi ha, per mi, dintre de la pròpia casa, que no tenen fora.
Hi ha baralles a crits. Gairebé estirades de cabells.
Quan deuen cobrar per fer això? Perquè a mi em sembla que exposar les teves misèries així...
Crec que no ho sabrem.
No ho sabrem.
Això deu ser tan secret. I també m'agradaria saber aquests diners com es distribueixen internament, que és també un dubte que tenim. Aquesta empresa familiar, si hi ha unes nòmines, si tu participes al documental, si cobres, si no... Això també seria interessant, però crec que mai ho sabrem.
També és veritat que tenim oients per tot arreu.
Exacte,
si algú no hi treballa a Prime o treballa en algun lloc i ens vol explicar alguna cosa...
A mi no m'estranyaria que ho descobríssim, però és veritat que, clar, el cunyat té un paper diferent que el de la Maria Pombo, vulguis o no, ha de cobrar menys.
Audiovisualment està ben fet, a tot ha funcionat, el ritme està ben muntat,
està molt ben fet, excepte la part del creuer, que demà en parlarem una mica, perquè és que és veritat que això del creuer és el meu pitjor malson. El viatge amb creuer no t'aporta res... Pel que fa a la trama i tal, i es nota que és una activitat forçada. I per què van anar de creuer? Que això jo no ho sabia. Per celebrar els 60 de la mare. I què han fet per la quarta temporada? Els 30 l'han celebrat? A Punta Cana. O sigui, es nota moltíssim, per molt que la Maria després ens hagi dit que això era una cosa que ella volia fer, etcètera,
que se'ls ha gairebé exigit,
que gairebé se'ls demana que surtin una mica de casa seva i que vagin món.
I que quan va tornar del creuer, de fet, és quan la Maria va començar a reivindicar molt que com a casa enlloc, que ella en viatge no li agradava tant, que no m'espanya, perquè va anar bastant,
És el pitjor viatge que he vist mai en tele. O sigui, és el creuer, el jomo, l'antifomo, més gran que he vist mai.
Com creuem tota la teva família.
I amb altra gent, amb altra gent, que hi ha altra gent. No és un creuer només per ells.
Amics del Pepín? O gent que estava allà al creuer?
No, gent que estava allà, i això ens van explicar. Que hi havia missatges repartits per tot el creuer, de dir...
Que estem gravant aquí.
Si us incomoda, us aguanteu. I tota gent que va posar queixes, de dir, escolta, també són les meves vacances, i jo no m'esperava aquí tenir les càmeres de Prime Video.
I que gravar un docu-reality... És molta feina, encara que ens sembli que no, però t'estan microfonant tot el dia. Sí. Has de repetir plano, segurament, que si la llum, torneu a passar per aquí. Vull dir, hi ha una preparació...
Però se les nota molt més naturals a elles, comparat amb les primeres temporades. Això jo ho agraeixo.
I si a nivell d'imatge també està més ben treballat, perquè a mi la primera la vaig veure tan barata.
Està bé. Doncs, voleu que us expliqui més coses o no?
Bueno, si el que podem fer és demà... Entrem en profunditat en temes i la Juliana i jo ens comprometem a mirar-nos-ho. Almenys un parell de capítols.
Sí, que passa molt ràpid, de veritat.
40 minuts, ens ho mirem i demà ho comentem. Ara farem una pausa i després saludarem en Víctor Navarro perquè hem de parlar, com us deia abans, de Lamine Yamal amb els bràquets de Tugells, que tenim nous detalls d'aquesta relació amb en Biel Juste. Un Biel Juste que va ser el Bernabéu, l'Aitana també hi va ser.
En jo principi no el van veure junts.
Però fixeu-vos en la perspectiva de les dues fotos. Estan a la mateixa zona del camp.
El Biel Juste, que a mi em comença a agradar una mica i tot de tant que en parlem, a mi em sabria greu que estigués amb una noia que diu por fin vuelvo a casa i es refereix a Madrid. Però cadascú...
I es refereix al Bernabéu.
L'amor no es pot controlar, família.
I l'Aitana és del Barça. Sí, en teoria.
Però us heu fixat que no ha dit res ni del Barça ni del Madrid.
I en canvi quan va guanyar Espanya una mica més i al seu compte es posa de foto de perfil la bandera espanyola.
Això també ho comentarem de seguida i l'escapada cultural que vam fer en Piqué i la Xia, que se'n van anar a teatre abans del clàssic. Ara tornem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Que Creieu que la Roser sap que sona aquesta cançó un cop al dia, Catalunya Ràdio?
Home, ho deu notar en el compte bancari, perquè això ha de cobrar dret.
Ho cobra ella o ho cobra el Barça?
Bona pregunta.
Ah, molt bona pregunta. Ah. Clar, de qui és l'himne del Barça, no?
Per mi és de tots.
De les Pines no és, ja us ho dic ara, que això és una polèmica que va ser molt important en el seu dia.
M'està agradant molt la sèrie de 3CAT del Gran Clam.
El Gran Clam és una gran sèrie, eh?
Molt ben feta. I el proper capítol hi surt en Pep Guardiola. Per tant, tots atents.
S'haurà de posar, sobretot a Can Muntaner.
Amb un David Caravent que està radiant.
Molt bé, ho fa molt bé.
Ara sentirem un fragment perquè, clar, estem sabent alguns detalls gràcies a aquesta sèrie de jugadors com Lamine i Cubarsí, per exemple, la música que escolten, que és una conversa fantàstica que comentarem. A partir del clàssic d'aquest 0-4 del Barça contra el Madrid, hem de parlar de la col·laboració de Lamine Yamal i la marca de joies catalana, que és aquesta que es diu Tugeix, del model i empresari català Biel Juste, que des de fa molt temps se'n relaciona amb
l'Aitana. I del Joan Margarit, que no ho diem mai, pobre xaval. Per nosaltres Tugeix és només del Biel Juste, i també és veritat que
hi ha... És 50-50, ho saps, si és més o menys? Ho van muntar junts?
Ho van muntar junts. Jo crec que deu ser molt 50-50.
I si es diu Tugeix, potser és perquè són tu, no?
Són dues joies, tots dos.
I els dos posen la cara. Sí. Vull dir que sí, que són ells dos pobres. Però el
famós és en Biel, sap greu per a
tots
Joan.
Tots dos s'han dedicat a xarxes i tenen molts seguidors.
O sigui, l'únic que passa és que el Biel ens l'estimem com si fos un germà, perquè pràcticament ell i jo ho som, formo part de la família Juste.
Us assembleu molt.
I després a sobre és veritat que s'hi ha sumat la casuística que ha tingut aquest embolic amb l'Aitana, que evidentment ha fet que en parlem més.
Víctor Navarro, molt bon dia.
Com esteu els tres? Gràcies per esperar.
S'ha arribat justet, eh?
Dilluns de pluja i a Barcelona complicat. Estàveu parlant d'això, per cert, d'això hi ha més miga, hi ha més història, perquè en realitat Barça i Tugeix preparaven una col·laboració que mai va sortir a la llum, no sé per què, i llavors van dir els de Tugeix, hem de fer alguna cosa, fem amb Lamine Yamal. Però hi havia una cosa ja pensada, una línia de roba especial, algo especial que portaven treballant des de feia mesos. De fet, ells dos se'ls veia per la ciutat esportiva, anaven parlant, anaven negociant, no va sortir, i van pensar en això, i mira, ara tothom parla dels bràquets de Lamine Yamal.
Quant fa d'això, però, que estàs dient? Mig any, un any, o és més recent?
Jo crec que 3-4 mesos, segur. Sí, sí. Jo me'n recordo que ja es parlava, i ja em deia la gent, ostres, hem vist el Margarit entrant a la ciutat esportiva, o hem vist el Biel que estava parlant amb no sé qui del Barça. I mira.
Hi ha els despatxos importants a la ciutat esportiva, ara mateix?
Sí, hi ha despatxos importants.
És que la cosa de Tugeix és que ells tenen contactes a tot arreu, i és el motiu pel qual han arribat a vestir gent i a que la gent molt famosa portés la seva joia realment, que això el Biel ho explica molt bé, de dir, en realitat no és que siguem una empresa milionària ni molt menys, és que tenim... Jo crec que d'alguna manera han aconseguit generar aquesta imatge de prestigi si col·labores amb ells. I, de fet, el que ha explicat Biel Juste avui al matí a RAC1 és que a la Lamine Yamal no ha cobrat ni un euro per fer aquesta campanya.
És una cosa que jo no ho pensava. Em pensava que era una acció pagada.
No. O sigui, ell ho ha fet de les tres P's, plaer, plata i prestigi, ho ha fet pel prestigi i el plaer de col·laborar amb una marca que ell considera que és guai. O sigui, ells a Tugeix han aconseguit aquesta atmosfera de ets guai si col·labores amb ells.
El tema és que en Lamine va sortir a jugar al Clàssic amb uns bràquets... amb unes estrelletes blaugranes de Tugeix, que li van fer expressament per aquell dia, i que, a més, quan va marcar el gol, els va ensenyar a càmera.
És que semblava que tot estigués guionat, per això semblava una col·laboració pagada.
Sí.
Després de la celebració va fer un ball, la celebració i tal, i després, ja quan ja marxaven per tornar a treure la pilota de mig camp al Real Madrid, es va ensenyar.
Això ho ha vist mig món.
I això m'agrada molt, perquè què havia passat sempre amb qui portava bràquets, no? Que era una mica la imatge de persona així com pringada, etc. Doncs ha fet que sigui guai, entre cometes, portar bràquets, això. Doncs mira, jo els hi aplaudeixo.
Totalment. Sí. He de dir que hi havia gent, com el meu nòvio, obsessionada amb la idea que devia haver-hi una clàusula especial si feia gol i ensenyava els bràquets, perquè és veritat que és molt diferent fotre-li els bràquets i que el nen jugui i es distregui però no transcendeixi, que no pas que foti un gol, miri a càmera i just per celebrar-ho somrigui i ho ensenyi. Clar, això et dona molta més visibilitat com a marca.
Però el tema és, faran una línia de bràquets? Perquè la gent se les pugui... No?
Bueno, jo crec que deu ser la gràcia és que són únics.
Són únics.
Era una acció única per un moment únic i els hi va sortir tot rodó, perquè el Barça arriba a perdre. I no arriba marcant Lamine i les estrelles se les han passat.
D'anar
somrient pel món el dia que perd.
A la paperera.
Anava el Barça com a favorit, en teoria, per tota la dinàmica. Llavors ho tenien tot preparat i amb Coldplay havia de sortir bé. Les úniques dues samarretes que han sortit bé, Motomami, la de Rosalía i Coldplay.
Les que signifiquen alguna cosa. És que, per què ens entestem en fer coses que en realitat no tenen cap coherència ni són orgàniques
amb el club. Perquè de vegades Spotify potser també té algo a dir.
Pues quan Spotify diu Karol G, dius Karol G una merda, Karol G.
Nosaltres la Bitxota i molt home, la Bitxota no.
Sí. També, que tenen un vincle.
Clar, gent que tingui realment una implicació amb el club i que signifiqui alguna cosa.
Que per cert, en la Mina els hi va dedicar la samarreta. En Biel i en Joan de Togells els hi va posar justament a la samarreta de Coldplay que la tenien. Pels meus amics Estrella, Joan i Biel, una abraçada. I la signatura d'en Lamins, i tant.
I per cert, això és un detall que a mi m'agrada bastant i m'obsessiona, els brackets els han fet... Clar, això ho han hagut de fer amb uns dentistes, no ho han fet els nois de Togells, el Biel i el Joan allà.
No, home, no, allà obrin la boca enganxant.
Que tenen allà el Raval, això ho han fet uns dentistes que són els dentistes Autran, que resulta que són els ex-sogres de Joan Margarit. És a dir, Joan Margarit sortia amb la filla d'aquests dentistes.
Uau. I ara manté la visita del dentista.
Ell clarament devia dir, a veure, hem de contactar amb uns dentistes, mira, doncs els meus ex-sogres que tens el WhatsApp més a mà.
Però això vol dir que van quedar diverses vegades amb en Lamin, no? Perquè els li havien de fer a mida, vin aquí en aquesta, en aquesta clínica, que et prenem les mides, tal...
I ara els hi han hagut de treure, no?
Que, suposo que no els portarà.
Que ja no els porta. Ara, avui dilluns, a aquesta hora, ja els hi han tret.
Que van anar d'urgències que li traguessin.
No ho sé.
Divendres a l'entrenament, el que va veure la gent és que portava un protector, la Lamine Yamal, quan va sortir al camp, i Hansi Flick s'apropa i li diu, perquè estava a la premsa ja, i li diu alguna cosa, li diu, què fas amb això? I la Lamine obre la boca i li ensenya que tenia posades ja les estrelles. I llavors, clar, la gent ja va començar a dir, ostres, que detallista que Hansi Flick s'ha fixat fins i tot en el protector bucal de... No, és que clar, estava veient les estrelles, li pregunta l'altre amb el protector perquè no passés res a l'entrenament.
Clar, no deuen ser pel dia a dia. Deuen ser massa delicades.
Són per... d'ocasió.
Clar, són ocasió especial, efectivament, per un sol dia.
Et sorprèn a tu, Víctor, que ningú hagi cobrat res per tota aquesta acció? No. O aquí ens amaguen alguna cosa?
No, jo crec que no ens amaguen perquè jo recordo fa un any o així, la Lamine Yamal, per exemple, és fan de... Li agraden molt els germans, els Buller, els germans que tenen un equip a la Kings League i llavors tenen una marca de roba que es diu Fake Gods, i m'explicaven que la Lamine anava de tant en tant, per exemple, a la seva botiga i agafava tota la roba que ell volia, se l'emportava i ja està. I al final ells ja, només que vestís la seva marca, no hi havia cap acord més. Doncs aquí crec que igual a ell li agrada la marca, el que deia la Juliana ahir. I ja està, i surt endavant i a més els conviden al Bernabéu i els signa la samarreta, o sigui, tot és perfecte.
I que Biel Juste té aquesta aura de famós de famosos, que és un concepte que n'hem parlat molt en aquest programa, de gent que en realitat no és tan coneguda i que tu vas pel carrer i la gent potser no sap qui és Biel Juste, però els famosos els agrada Biel Juste i que les festes que van estar organitzant aquest estiu de Togells hi anaven famosos internacionals, que la Lamine Yamal seria gairebé el menys famós.
Magui Corceiro, anava la model, que va fer 22 ahir, crec.
I que surt a la temporada de Cites Barcelona i ho fa genial. Sí. El seu capítol m'agrada.
Per cert, van estar els dos dimecres a Montjuïc a... al partit del Bayern, el van veure també la Llotja i van fer una acció amb el Barça, els hi van gravar un vídeo també. O sigui, també estaven, ja portaven dies a l'entorn Barça, els dos.
Tenen molt bona relació amb el Barça.
Sí.
Això és Biel agafant i enviant un DM a Jan Laporta i intentant fer negocis directament ja amb el president?
Jo crec que el Barça es va interessar segur quan va créixer Togells i veien que són dos nens catalans, vull dir, són dos nens d'aquí, llavors ho tenien clar, i a més d'ells que són fan dels Barça, llavors és tot un lligam, i a més darrere d'ells també està Víctor Font, que és l'excandidat a la presidència del Barça, llavors clar...
Dir que darrere està en Víctor Font?
Darrere com?
Posant moneda, no?
Posant
des de l'inici, sí. Jo pensava que se sabia això.
Jo no sabia això, és molt significatiu, i mira, s'han anat a l'altre bàndol, perquè s'han reunit amb en Laporta, imagino.
Sí, però no ha acabat de sortir la línia de roba.
Però me'ls imagino passant-s'ho bé la reunió, eh?
Home, i tant.
Home, sí, són disfrutons.
Sí, una cosa, són vividors. Sí, són vividors.
En Biel i en Joan també van ser al Bernabéu, de fet.
Al Bernabéu.
Amb la samarreta que porta la Marta, precisament, la de Coldplay.
L'única cosa que ens uneix.
I tot i que estiguéssim molt pendents del clàssic, és veritat que de seguida ens en vam adonar que no eren els únics que hi havia allà, eh?
L'Aitano Canya també era al Bernabéu per veure el partit. Ella va optar per vestir més aviat discreta, de negre, amb una xupa negra, no, va, i una gorra de color negre. I no sé quin equip animava, perquè no ens queda gens clar de qui anava a favor. En Biel sí, i en Joan que van vestits al Barça, però ella no va de cap equip i no va escriure res a Instagram que ens fa pensar...
Decebuda.
Que tingués un favorit.
Ella és del Barça. O almenys ho ha estat sempre, perquè tenim fotos d'ella quan era petita celebrant amb victòries del Barça. Tenim aquella foto amb l'Aitana Bonmatí, de les dues aitanes catalanes, amb la samarreta també del Barça. Ara penges una foto posant tornant a casa per veure el clàssic, i és veritat que, com a mínim, és a dir, ni neutralitat, perquè dient tornes a casa i tornes a Madrid, pues senyal que Sant Climent, casa teva, no. Vaja, et queda lluny.
Sí, sí.
Veient les dues fotos, tu, Víctor, que deus haver estat al Bernabéu més d'una vegada, i la perspectiva de les fotos, creus que estan a una zona molt propera o no? A mi la perspectiva...
Jo crec que ells estaven molt a prop de les banquetes, estaven convidats molt a prop de les banquetes, jo crec...
Això és tribuna, no? Els dos deuen estar a tribuna.
Sí, i ella una mica més a dalt, diguem-ne, a les llotges que hi havia privades. Crec jo, també. Ells se'ls veuen un moment allà caminant pel passadís... protegits de gent, jo
I
crec que estaven...
Gairebé el fan fora, en Biel, diu?
Sí.
Heu explicat per stories, per com estava celebrant els gols.
Perquè es tornava boig.
Es tornava boig, és el típic hooligan, ja ens agrada.
Tens raó, Víctor, que a la foto de l'Aitana està com en un balconet.
Sí.
Això vol dir que està en una llotja VIP, i això deu valdre molts calés. Evidentment,
sí,
ella
sí.
No ho deu haver pagat, l'han convidat, suposo.
L'han convidat, segur. Sí,
però està aquí al Bernabéu.
Perquè potser hi ha alguna marca, perquè al fin... a cada llotja és d'alguna marca. És com el futur Camp Nou, cada llotja tindrà Spotify, tindrà la seva, el Nike té la seva llotja privada, i després competeixen entre elles. Després passa que potser la llotja del Camp Nou, com a tal, la presidencial, a les, per exemple, a les UACs, a les dones dels jugadors no els agrada tant, i van a la de l'Spotify perquè és encara més maca. Llavors, competeixen entre llotges. I jo, seria alguna llotja d'alguna marca, no ho sé, de Mau, que és la cervesa que patrocina allà, no ho sé, alguna marca de Coca-Cola, potser, no ho sé.
El que està clar és que si agafes una Boió des de Miami, que és on teníem ara situada la Aitana,
sí, fent el disc,
i et plantes a Madrid, no és només per veure el clàssic. Com a mínim aprofites per saludar col·legues.
Però no sabem si ja es queda aquí, definitivament, no? Potser ha acabat de...
A mi la nit la passen els dos a Madrid, segur.
Sí, però tornant a casa per veure el clàssic, per mi és un tornant que implica que marxes, eh? No ho sé, això ja... Jo crec que després ella torna a Miami a seguir treballant.
Però la nit dorm a Madrid.
Ja m'ho estàs dient, que va follar amb el Biel.
No, ja m'ho imagino.
Ja
no he dit això,
No ho sé.
I queda amb la família, no? Suposo, perquè de fet hem vist un vídeo aquestes últimes hores dels, bueno, de la gent d'Europa Press, que són molt insistents.
Déu meu, aquell pobre noi que tu...
Perdona'm, però allò és assetjament, va, si vols ho debatem.
A veure.
Ara ho posem, però és que estic amb tu, Marta, que crec que és la primera vegada que sento l'Aitana tan emprenyada. Li costa molt a ella,
sí,
però s'emprenya perquè la segueixen pel carrer.
És que són molt pesats amb
mentre ella camina, jo entenc que és amb la seva família o amb gent de la seva família.
Tres baixades, música a tope.
Però si t'ho plantejat... No, això el sentirem després, és en la Mínia Mal i en Cobercí. Ara sentirem aquest vídeo, que és l'Aitana caminant pel carrer acompanyada amb gent, i hi ha els d'Europa Press que l'estan perseguint i fent-li preguntes tot el rato.
Però tu feliz, no? ¿Tienes más oportunidades allí a nivel
laboral? No voy a, de verdad. Es que estoy con mi familia. Lo siento mucho. Ya mañana...
Simplemente, por allí la vida...
¿Puedes dejar per pasar? Ahí me pregunto.
Te van a dar uno, ¿no? De hecho.
Lo que queráis, pero ahora estoy con mi familia. Lo siento.
Se comentaba que tenías un nuevo... ¿Qué? Un nuevo novio.
No tengo ningún novio. De verdad. ¿No? Ya está. O sea,
no tienes nada. Tú soltera.
Novios cada dos días. Porque
pero soltera.
Bastante.
Y ayer te cruzaste con Biel. Sabemos que también tenías una buena amistad.
Creo que no. O sea, de verdad, ya...
Parad.
Nada
de nada. ¿Te has enterado? Oye, ¿estarás tiempo aquí en Madrid por la boda de Ana Guerra?
Adiós, chicos, que vayan.
Tu compañera.
Gracias.
Aquí giren la cantonada i ja s'acaba.
Tot i així, encara aguanta les maneres, Sí, sí.
Però és que has d'estar molt girat per veure aquesta pobra noia al límit dient-te a pare ja, sisplau, que ja t'ho he dit bastantes vegades i tu seguir preguntant si anirà al casament de l'Anna Guerra.
Diguéssim que no està donant el seu consentiment amb tant no.
O sigui que clar, que jo entenc que t'has de guanyar les garrofes, però també arriba un punt que tu pots anar al teu cap i dir-li, mira, ja està, fins...
No ho hem aconseguit, aquí, sí, ja està.
Perquè el resultat és el mateix,
a més. Tens dues preguntes, quan et diu allò de la família la deixes en pau,
ja està.
Tens aquell recurs i pots gravar de fons quan marxa i ja està.
I a més, no sé per què hem de preguntar si és evident. Jo tinc la intuïció que el Biel i l'Aitana es van trobar al camp i el Biel, amb aquesta eufòria que li surt, que a mi no m'emociono, de culer que té, d'aquest culer dintre, ai, se li va llençar a sobre. Saps quan? Això passa molt. Jo quasi morrejo amb la meva cunyada veient el Barça. Perquè dels nervis del gol... Saps?
Sí, no filtres.
I de sobte t'abraces i et toques amb gent que no et tocaries mai. Mm-hmm. Jo crec que ell anava amb tota l'eufòria i pensa que l'Aitana ja és una noia que sí que la tocaria ja d'entrada. Doncs t'imagina, es devia tornar boig i la devia morrejar. Jo crec que se la va morrejar i la va agafar a l'aire.
Això no m'ho sé ni imaginar, això. Però dues persones que us coneixeu, que si més no sou amics, esteu veient el mateix partit...
Ja et diré que fins i tot hi va haver contacte visual.
Home, i tant.
De seient a seient.
Sí.
Ai, una foto de dir, mira,
t'estic veient.
I el Biel mantenint el català, que això és el que més m'emociona, segur. Que, per cert, Aitana i Biel Juste, cal tenir molt present que Biel Juste no només segueix Aitana a l'Instagram, sinó que segueix dos perfils privats que vol dir que ha estat acceptat, família, que són el cosí de l'Aitana, un dels seus cosins més íntims, i la millor amiga de Sant Climent de l'Aitana, la Marta.
Clar, això vol dir que està propera en el cercle més íntim de...
Bueno, m'entens? Jo no segueixo la Marta, millor amiga de l'Aitana, perquè si li demanés per seguir, tampoc m'acceptaria. Si t'accepta és perquè l'Aitana...
Jo no segueixo les vostres cosines,
mira,
eh?
No, segueixen, sí.
Ha estat acceptat, ell. És l'escollit.
Hòstia, s'està follant.
No ho sabem.
Sí, canviem de tema,
no
ja.
No ho sabem.
Ai, sí, prou, que també mi mare em va dir que pareix que m'escolta la meva àvia. Tens raó, disculpeu.
Víctor, després del 04 del dissabte, un dels altres noms de la nit, és algú que tu, jo crec que, vaja, que coneixes bé, que és en Gerard Piqué. No va poder seguir el clàssic? O
sí, el seguia.
Ah, el va seguir. Sí, sí. I va fer un tuit llavors que diu: som únics, mai podran ser com nosaltres amb tots els joves de la Masia. Quin recital i quin orgull.
Aquest sí que el va fer ell, Víctor, no com el Doc Esgrassa.
Aquest sí, el va fer ell. Sí, no, i ben maco, i a més la compta oficial del Barça va repicar aquest missatge, a més. O sigui, Gerard Piqué i els clàssics és una història molt maca pel barcelonisme i significa molt, i que estigués Gerard Piqué llançant aquest missatge, doncs imagina't, un dels titulars d'aquell gran Barça de Pep, doncs ara donant escalf al gran Barça de Flick.
No et va agradar una mica aquí, Marta, que tu últimament estàs anti-Piqué i en el fons saps que te l'estimes?
Clar, aquí què ets a dir? Aquí l'haig de fer retuit, què vols?
Si ho miréssim, trobaríem el teu retuit o el teu like en
aquest
tuit.
L'hi faré ara. L'hi hauré de fer ara, sí.
Ah, perdoneu, m'agradaria fer una esmena, perquè abans he dit una informació que no era del tot correcta.
Ah, doncs rectifiquem, sisplau.
Els dentistes que van fer els bràquets de la Minyamal, perdoneu que tiri tan enrere, però té una lògica, no és l'ex-sogre del Joan, sinó que és el germà de l'ex-sogre. M'entens? El tiet de l'ex-nòvia.
Val.
Queda allà, eh?
Queda allà en família.
Sí.
Probablement és ex-família política.
Sí, efectivament, ex-família
política. Són dentistes, sí, vale, en aquella família.
El tema és que deuen ser els dentistes habituals del mar, encara.
Suposo. Sí,
dels seus, escolta, de confiança.
És que està molt bé portar-se bé amb la ex-família política si les coses han acabat bé.
Això no és... Fa tres dies no m'han dit això.
Aquí veiem el que ens convé, depèn del dia.
Juliana.
Escolta, mira.
Aviam, anem a recordar.
Recuperis l'episodi a la carta.
Què vas dir, tu?
Jo vaig dir que jo
estava parlant contra... justament de l'Aitana i els Bernardo.
Sí, i jo vaig dir que tenia molta lògica que després d'estar 4 anys amb el Bernardo tingui encara molt bona relació amb la germana, sobretot tenint en compte que ella és filla única, etc. De fet, últimament penso molt en l'Aitana i en la seva família ex-família política, sí, perquè la mare del Bernardo ara està en un apreto d'aquests grossos, l'Ana Duato, que realment està
a punt. Sí, sí. Ah, sí,
està pràcticament un peu a la presó i un peu fora. Ja anirem informant a veure com acaba, però està...
Quan en Pau torni del permís, ens ho explicarà.
Sí, potser anirem 2 mesos tard, però ja està bé, també.
Sí.
Piqué i Chia, que van anar al Teatre Condal a veure Escape Room 2, Víctor. No sé si has pogut...
És l'obra més vista, no? És l'obra més vista.
T'ha funcionat molt bé. De fet, fa molt que la van anar a veure.
És l'obra més vista.
Un dia que ens van convidar. Saps si els ha agradat? N'heu parlat? O comentat? Van riure?
Sí, veient la fotografia aquesta tan maca... Està bé, m'agrada que Gerard Piqué faci país, faci cultura, faci... Sí, està bé, sí, molt bé.
A mi també m'agrada, això.
És que, fixa't una cosa, eh?
La foto... S'ha de comentar. Les fotos, en plural, n'hi ha dues.
Les ha penjat, en Joel Joan n'ha penjat una... Bueno, dues fotos. A veure, expliquem aquestes fotos, sisplau.
N'hi ha una d'entrada que es veu fatal, que li hauríem de demanar, no sé si és el mòbil, crec que és el mòbil d'en Joel Joan i no d'en Gerard Piqué, que el netegi.
Que es devia prendre una entrapada de fuet abans d'entrar a l'escenari i, clar, està...
És tot borrós.
Fastigós, o sigui, una cosa terrible.
No, perquè el està molt suat. Joel.
Està molt suat. És veritat que deu ser suor, perquè d'entrada en Joel Joan no porta samarreta, se li veu tot el tors.
Està també li agrada, també,
el camarino, no? Es veu la rajola fins i tot camarino, com de lavabo. Sí. I escolta'm, si et fixes bé en el reflex del mirall que tenen al darrere...
Sí. Esquena nua d'en Joel Joan.
I va amb una tovallola, vull dir que en Joel Joan va pràcticament despullat.
Clar, potser sortiria de la dutxa que tindrà.
No,
segurament.
És que hi ha una part...
Si heu vist Escape Room, tot encaixa bastant. No és que vagi fent exhibicionisme.
No. A l'escenari surt bastant, així. en un
moment. Sempre troba l'oportunitat per anar amb boles.
I en Gerard Piqué molt somrient, no? Sembla que s'ho hagi passat molt bé.
Això ha passat
mirant
pipa.
A càmera, fent les fotos...
Escolta, que va fer la predicció del 0-4 del Bernabéu, ara m'he recordat.
Ah, mira.
Va dir 0-4 amb 2 gols de Lewandowski.
Carai.
El que anava a dir és que Biel Juste, Joel Joan i Gerard Piqué són 100% el mateix tipus de català.
No t'ho compro.
No m'ho compris.
No t'ho compro, ja però quedarien per fer una cervesa o el que sigui, s'ho passarien pipa.
Podrien
però
ser millors.
Però comparteixen coses,
Comparteixen imaginari.
Saben parlar molt bé, saben vendre motos, són gent guapa, ben connectats.
Són simpatiquíssims.
Saben fer negocis.
Gerard Piqué.
Potser Andreu Joanola. Jo crec que els quatre es portarien molt bé amb una cervesa.
Ja, ja li agradaria, crec que l'Andreu està aquí, eh? Ja li agradaria a l'Andreu i ens l'estimem, eh?
Saps quin és? Les coneix a tots.
Sí, però saps què és el que els diferencia? Que ell és de comarques. I el gent que comparteixen també aquests tres, el Joel Joan, el Gerard
Barcelona,
Piqué...
Eh?
I el... És que tenen aquest imaginari de Barcelona, de Barcelona de tota la vida.
Es coneixien, Joel Joan i Gerard Piqué?
I, que, no ho sé, segur. De tot bueno, segur que el Gerard Piqué, quan era jugador de tota la seva carrera, segur que a Barcelona s'havien vist, havien coincidit en algun lloc, segur.
Ens han dit, gent que era allà, que evidentment en Piqué hi va anar amb la Chia a veure l'obra de teatre. No surt a cap foto.
La fa ella?
La fa ella, suposo, no? Ella suposo que també baixa a saludar tots els actors. Per cert...
Ah, lo de la samarreta de Coldplay, allò... No la va fer, o sigui, no la va fer, que la fa una altra persona.
Qui? Doncs pues està enamorat de l'altra persona, eh?
No. Qui ho grava?
El vídeo aquell on fa l'unboxing de la samarreta del Barça en Piqué fa uns dies.
Coldplay. No és...
Ja sé qui és.
Ah, és una noia, també?
És una noia.
Sí, ja sé qui és.
És una persona de confiança que treballa a l'empresa d'en Piqué.
És qui va fer tot l'editat.
L'Anna. Sí, torno.
Bueno, vull dir, tampoc és secret, no?, que treballa allà.
No, és secret.
No, i té l'Instagram obert.
Era secret que ho havia gravat ella i tu vas dir que semblava que estaven enamorats, la càmera i en Piqué.
Jo li vaig veure mirada d'enamorat al Piqué, però potser és que estava pensant en la Clara.
Bueno, i que potser són molt amics.
No.
A vegades, no.
Mai estat.
D'amistat, també, d'allò. T'ha sorprès que Messi hagi comentat el post del Barça? Del 0-4?
Ho estava esperant, de fet. O sigui, jo sí, tenia clar que ho faria. Aquestes coses al Leo Messi, o qui li porti la comunicació ho sap fer bé, i de fet van respondre tant Leo Messi com Neymar com Luis Suárez, vull dir, els tres, la MSN, el trident atacant de l'última Champions del Barça, i molt bé, i la gent, bueno, ja es va emocionar, només calia aquest, el missatge de Leo Messi, que va ser ahir al vespre, doncs ja ho tens tot després del 0-4.
És que clar, que vam veure el clàssic, els nens són tant del Barça, els nens Messi, ell també, evidentment, però jo sempre he pensat que ell li ha quedat alguna cosa.
Ell mort de nostàlgia, per molt malament que acabés sent, per molt que et quedis tocat, és com quan veus una foto de l'exnòvio.
Jo crec que ell encara no ens ha superat.
Ho va passar fatal a París, fatal, amb la família. Allà no volia anar i s'hagués quedat a Barcelona i s'hagués retirat aquí, evidentment, i a més conserva aquí la casa i el seu pla és viure aquí.
Un tio que comenta que hermosa Victòria està a casa mort de nostàlgia amb el cor trencat.
Està mirant Barcelona pel Google Maps sense parar.
És allò del like a l'exnòvia, eh?
Sí.
Està en aquest...
Però és... Perquè l'exnòvia ha fet un glow-up que vaja.
De bojos. I s'ha graduat.
Sí, exacte.
Creus que correm el perill de que els nens, bueno, comencin a l'escola allà i facin amics i amigues allà i que llavors no gosin tornar, que no arrelin massa força.
Ni ho posi sobre la taula.
No, però siguin coses negatives.
Projecte.
Tu que coneixes el seu entorn.
A mi em fa por perquè jo m'imaginava sempre Leo Messi aquí i a mi m'agrada molt que aquí tinguem les estrelles mundials. Sempre estic obsessionat en això perquè dona més caché a la ciutat. Llavors, clar, que torni Leo Messi.
M'agrada molt que et preocupis tant, que tu ets el public relationships de la ciutat.
Clar.
I tu com a PR...
És alcalde, perquè és alcalde nocturn, aquest noi.
Com a PR n'has de preocupar.
No arribo ni a regidor, però... I això m'agradaria. Però em fa por perquè moltes vegades és determinant. No sé, la dona, els fills, és molt determinant això. Em fa por que ara l'Antonella sigui feliç a Miami, que estiguin bé allà, amb altres, la dona del Luis Suárez, del Sergio Busquets, del Jordi Alba, i potser diguin, doncs mira, allarguem una mica més. Però espero que no, i que Busquets, Alba, diguin de tornar a Barcelona.
Clar, tornaran
llavors,
tots, en
Leo,
part.
Clar, i que diguin de tornar, i el Luis Suárez, que jo sàpiga, encara té la casa a Barcelona, que era veí amb Leo Messi, si és que era porta en porta.
I el bo és que, com que són milionaris, si s'han de comprar una de nova, tampoc patiran.
Castelldefels era, sí, exacte.
10 minuts i la una del migdia. Recuperem una de les converses que més ens han emocionat aquests últims dies, que és la de Lamine Yamal i Pau Cubarsí en aquest nou programa que comentava ara la Marta, el nou clam.
Crec que l'he dit el gran clam, però bé.
És el nou clam,
és el nou clam, perdoneu. Boníssim igualment.
El que és,
és que és nou i gran.
Estrena de TV3 de la setmana passada i que s'emet els dijous. Aquí sentim els dos jugadors del Barça parlant de quina música escolten.
Tres baixades, música a tope.
Hola!
Si frontejant. Les meves cançons preferides són La gent que estimo, que és Gràcies, i Compta amb mi, Charango.
Jo coneixo.
Charango, Catarres, Els Pets.
També.
No els he escoltat en ta vida. No em poso música trista. Quan perdo no em poso música trista. Tu sí?
al cotxe.
Que posa els cascos del cotxe...
Corazón, corazón despeinado, la Rau Alejandro.
Sí. Fuà!
Ah,
I tu empiezas a llorar.
Que va. Fico així, a la finestra. Fico la meva gorra, que pobres. Però si guany, i si guanyes?
No, si guanyo reggaeton a full.
Finestra... Dembow,
no? No. Porto amb mi les coses que em vas dir.
El teu amor, el meu verí. En la mim creu que això és música trista, eh?
És que
ho és, vull dir, és, ho creu, sí. I ho és. Clar, el contrast és evident, perquè en la mina és més de Rau Alejandro. Víctor, no et deu sorprendre gens,
no,
el que escolta un i el que escolta l'altre.
Gens,
ja ho devies saber, tu,
fins i tot. I ara, el que fa gràcia tot això, els tens allà parlant, tenen la mateixa edat, 17 anys, parlant de gustos musicals, i ara mateix estan en un avió els dos, junts amb el president Laporta, amb la delegació del Barça, anant a París a la gala de la Pilota d'Or, que estan nominats a Lamine guanyarà el trofeu Copa, millor jove, a Vinícius la Pilota d'Or, i Aitana segurament competeix amb la seva companya Graham Hansen, però jo crec que se l'endú Aitana la Pilota d'Or, que és aquesta nit al Teatre Châtelet de París.
Està volant tota ara aquesta delegació del Barça, sí, junts en un vol
40
charter,
o 50 persones,
un vol privat.
Sí, sí. I avui estan contents, per tant, sonarà reggaeton tota l'estona.
S'ha de parlar del look d'Aitana, de tot, del discurs, tot això s'ha de parlar.
Ens ho apuntem.
Deu estar sonant... Pot ser que soni aquesta cançó a l'avió ara mateix.
Però aquesta va dir que era trista.
Ara cadascú està...
Imagina't el que deu estar sonant.
També s'ha cansat de l'Ai Lupita, oi que sí, Víctor? En la Minyamal.
Ja ho té caducat, però sí. La Minyamal és més d'això, i Pau Cobercí és més... Jo m'imagino Pau Cobercí veient TV3, veient, no sé, sèries de TV3, i en la Minyamal és diferent, és evident.
A Cobercí té l'imaginari de Girona, aquí sí que el pots comparar amb l'Andreu Joanola, sí, perquè són d'allà.
Sí.
Amb la seva moteto, que ja sé que vosaltres dieu que ell no té moto perquè no els deixen tenir moto, però jo m'ho aposto tot a que Pau Cobercí té una moto allà al poble, igual que té una nòvia de l'institut.
Per anar per camí de carros.
És que la persona que viu a comarques i que viu en un poble va per camí de carros amb moteta.
Et trobes una moto.
I ha ajudat a la seva família allà, a la fusteria Cobercí. Sí.
És que és fantàstic aquest nano. Els estimo tots dos.
Ha fet molt poble, molta vida de familiar.
I Marc Casador, eh?
Marc Casador també. Què?
Baix Montseny, eh?
Genial, Marc Casador, impressionant, està agradant a tothom, se l'emportaran segur a la propera aturada amb la selecció, estic convençut, i és futur del Barça.
Fa molta vida de poble, aquest nano.
Té parella?
Ai. A Vilamajor?
No ho sé.
No se li coneix. No se li coneix
parella. Tu, Víctor, l'has vist...
D'aquí parlant,
de Casador.
De Casador.
Potser sí, potser.
Potser sí, té una nòvia. No ha arribat això a Vilamajor?
Doncs...
Tu l'has vist, li veus a la mirada, que és un tio il·lusionat en aquests moments.
I com s'estimen Hansi Flick, eh, tots?
Tots.
És que tot és recíproc, els veu com els seus fills, o gairebé nets, no sé. S'ho deu passar tan bé, Hansi
Home,
Flick.
És que els pot veure gairebé com...
Gairebé com uns nets, sí, perquè
que
queda ben vell al mig.
Sí.
Que monos són tots.
Ara parlarem d'en Flick, perquè tu el vas veure a la Ciutat Esportiva ahir, no?
A Johan Cruyff, sí, a l'estadi, sí.
I amb qui anava? Perquè he vist, bueno, tu vas compartir un vídeo i anava acompanyat. Qui l'acompanyava?
Pel que sabem, anava amb un net i el gendre i el marit o la parella de la seva filla. Té dues filles i dos nets. Doncs anava amb un net i el gendre i van anar a veure el futbol, van marxar al minut 60 i escats, i el primer, el més graciós, és que, clar, ell va pujar a la grada, diguem, a la zona més maca de l'estadi, i es va posar on els jugadors, a la banda dreta, i va venir ràpidament protocol del Barça. No, tu has d'anar a la llotja presidencial, que és on ha d'anar l'entrenador del primer equip. Però ell ja seia allà, li donava igual estar a la llotja o no. Llavors el van seure a la llotja, els tres asseguts allà. I, clar, tothom el va mirar, tothom content, i és significatiu, després de guanyar 0-4, d'arribar a dos quarts de 3 de la matinada, d'entrenar al matí sota la pluja, doncs a veure el filial. I ja està bé, bon
veig
missatge.
Que quan arriba, com que saluda una mica, sí, és més aviat tímid en Flick, a les distàncies curtes.
Que, clar, ell anava amb la família, volia un paper discret, i era graciós veure tots els jugadors del filial, del juvenil, veient-lo, perquè, clar, ells pensen, ostres, algun dia potser em dona ell l'oportunitat.
M'està fent un càsting.
Potser algun dia em diu, puja a entrenar amb el primer equip. Llavors, clar, tots el miraven amb una il·lusió, i entre ells parlaven, ostres, aquí el Hansi, quan va marxar també, es va acomiadar, i, bueno, es va acomiadar de manera genèrica, i llavors...
Adéu a tothom! Sí, adéu,
família! Va aixecar el cap. A mi em va acabar d'enamorar. Jo ja li vaig dir per Twitter, Hansi Flick, ja estic preparada per dir-t'ho, m'ha costat,
Feia temps que ho pensava, però no m'atrevia a fer aquest pas, però ja estic preparada. Hansi Flick, t'estimo.
I és veritat, Víctor, que en Hansi els obliga a vestir tots d'uniforme per anar als entrenaments i als partits? Perquè el Barça,
els
recordo,
partits,
la temporada passada, que feia uns vídeos que a mi m'agradaven, que cadascú arribava vestit de la seva manera, hi havia gent que duia uns looks que dius, mare meva, que modern que és això.
El Koundé és moderníssim, eh?
I ara ell és com...
Quan estan concentrats, sí. O sigui, és clar, si arriben de casa seva a l'estadi, que a vegades passa perquè no s'han concentrat, llavors van cadascú com vol. Però és veritat que quan els concentra, que a ell li agrada per partits importants concentrar-los a un hotel de Barcelona, a l'antic Juan Carlos, concretament, llavors sí, tots amb el xandall del Barça i tots amb ben uniformats, i això li agrada a ell, sí, sí.
És que és d'allà del nord.
I ara els ha donat 2 dies de festa, fins dimecres a la tarda, i els jugadors li van demanar 3 i ell va dir 2.
Hòstia, el porter del Barça deu estar-s'ho fumant tot, aprofitant.
Hi ha un vídeo al vestidor, que el Barça deu haver esborrat.
És que jo també fumaria dintre
la boca.
En
Chesney obre la boca i surt tu el núvol quinto.
Però és que tu pots fumar vàper a dintre d'un espai tancat.
No,
jo podria ser que era per fumar vàper.
Però vols dir que és vàper?
Jo crec que sí, perquè si no salten les alarmes d'incendi.
Era el Bernabéu, i què?
I està celebrant. Escolta'm una cosa, si no pot fumar el pobre noi una mica de vàper amb gust de maduixa quan guanya...
No estem a favor que es fumi enlloc, que es facin coses que van contra la salut.
Jo també, però estic a favor de la llibertat d'aquest pobre nano de 30 anys. Ell sabrà el que fa.
Però que...
Esperi fora.
Que el Mundo Deportivo va dir que ell no fuma, que sí, que fumava, que ell fuma, però que no fumaria davant de la gent, o que no ho faria davant del vestidor, i clar, i 2 setmanes després surt el vídeo.
És que els vídeos del Barça que ha compartit aquest cap de setmana són delicats. N'hi ha algun també que se sent algun crit que pensa...
Ho deixem aquí, anem a publicitat. Víctor, moltes gràcies.
A vosaltres. El covercí, segur.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Bé, aquí segueix la tertúlia, la publicitat. Demà estarem pendents de la pilota d'or, a veure qui la guanya.
I el discurs d'Aitana, tot el que fas.
I també de Joan Dausà, del concert de Madrid, on hi havia en Risto, que ens ha quedat de temes pendents.
Sí,
i demà l'haurem de comentar. Hi ha una llista Spotify que va fer en Gavi, amb els seus preparadors físics, de quan s'estava recuperant, si tenim temps, l'escoltarem demà. Que vagi molt bé. Apa.